Molt bon dia, senyores i senyors, sou a la sintonia de Ràdio Esparreguera. I aquí comença una nova edició de Cap Dissabte Sense Sol. Amb la Neus Ibáñez, al control i al muntatge musical, i qui us parla, Carles Reiners. Estarem aquí dues hores, com tots els dissabtes del món, aquí a Ràdio Esparreguera, donant voltes, anava a dir el disc, però ara ja no sabem si la música ve dels discos, dels CDs o dels vinils, que encara ve, no? Però bé, en qualsevol cas sembla que la música estigui al núvol i que de tant en tant apretem un botonet i apareix, no? Però bé, sempre va bé triar-la una mica, seleccionar-la i donar-li una mica d'organització. Doncs acaba la sintonia, comencem. Doncs molt contents d'estar aquí amb vosaltres de nou aquí a Ràdio Esparreguera a Cap Dissabte Sense Sol. I bé, tenim, com us deia, tenim tot un llistat de peces, doncs entre comunicació verbal i comunicació musical, doncs estarem dues horetes, no? Una hora i mitja de música aproximadament, i que podem començar amb la veu d'una senyora que va viure, que va néixer l'any 1933, el 24 de febrer. I aquesta senyora es deia Renata Scotto, una cantant d'òpera, que va ser molt important a la postguerra, als anys de la postguerra, anys 50, 40, 50, 60. Tenia una energia extraordinària dalt de l'escenari, unes dots d'actriu molt potents, i va ser l'època, juntament amb ella i amb la Joan Sutherland, i amb una altra que comentarem després, la Mirella Freni, que en parlarem d'aquí una estona, doncs van revifar allò que se'n diria una mica el bel canto, aquella tradició musical de principis de segle XIX amb Gioachino Rossini, d'un segle després, doncs aquella bellesa, aquella intenció de fer la música bonica o més bonica del que estava posada damunt d'un pentagrama, donar-li aquella serenitat i aquella línia musical que tant havia agradat al segle XIX, i recuperar-la en certa manera i donar-li aquella brillantor que potser amb la música dels últims compositors del belcantisme i tal, doncs havia perdut una mica, o que s'havia deixat a banda, bé, no per res, Pues bé, tenim aquí la Renata Scotto, que a part de cantant, doncs havia sigut directora escènica, i la seva especialitat, doncs bàsicament, anava per Bellini, Donizetti, i també hi ha i Verdi, tot i que no sé bàsicament un compositor de música o de propres belcantistes, però sí que hi ha fragments, com per exemple en La Traviata, hi ha un fragment extraordinari en el primer acte, L'Estrano, Forse lui, Folia, Folia, i Sempre libera. Doncs, més és que és una orientació de principis, no? De dir jo vull ser jo i tal com sóc i endavant. I aquest és el fragment. L'enregistrament no és d'una qualitat extraordinària, però el que sí que és extraordinari és notar aquest canvi de la veu de Renata Scotto i l'energia amb la que afronta la cabaleta final. Escoltem Renata Scotto amb aquest fragment de La Traviata, acte primer.
Thank you.
He comentat que la Renata Scotto doncs va néixer l'any 1933, un 24 de febrer. Després parlarem també de la Mirella Freni, que serien una mica paral·leles, tot i que la Mirella Freni una mica també jove. Però abans parlarem de Carles Casas, aquest compositor de música de cinema i altres músiques i altres feines també dins del món de la música, que va néixer l'any 1958, un 23 de febrer. Era músic, compositor de cinema, productor de cantautors, bàsicament Llach, Maria Mar Bonet, Mostaquí. Té una versió de per piano de cançons de Lluís Llach, que és una meravella. El que li agrada a Lluís Llach, doncs mireu Carles Casas Llach i quedareu meravellats. També per en George Mostaquí va fer moltes bandes sonores i es coneix bàsicament per moltes bandes sonores per pel·lícules d'en Ventura Pons. Van col·laborar moltíssimes vegades. Però avui hem triat la música d'un film de l'any 1996 que es diu Actrius, que és procedent d'una obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet que es diu ER, el E.R. Ampar Rivera, l'actriu era Ampar Rivera. I a la pel·lícula es va titular Actrius, al qual hi sortia l'Anna Lizaran, etc. I bueno, tota una col·lecció de grans artistes del cinema i del teatre. En Ventura Pons en va fer la banda sonora i aquí teniu un recull d'alguns dels fragments més interessants fets amb trio pel mateix Carles Casas. Música de Carles Casas sobre el film Actrius de l'any 1996. Thank you. Sí, habitualment, doncs, en Carles Casas doncs, té aquest to, diguem, una mica barroc dintre de la música, del barroc simple, del barroc senzill, aquell que arriba fàcil, sense estridències, però que va calant. Molt bé, en Carles Casas, doncs, com us deia, va néixer, bueno, aquest any fa 66 anys. Molt bé, i ara, com us deia, hem sentit la veu de la Renata Escoto i ara escoltarem la de la Mirella Freni. Mirella Freni va néixer a Mòdena, l'any 1935, dos anys després de Renata Escoto, gairebé eren contemporànies. També al mateix temps va néixer Luciano Pavarotti, és a dir, que, i al mateix lloc, a Mòdena, la Mirella Freni és de Mòdena com el Luciano. També d'un gran talent interpretatiu, més de 40 òperes en repertori, sobretot Verdi, Puccini, Mozart, Tchaikovsky, però per portar una mica la contrària, hem triat un fragment d'una òpera de Vincenzo Bellini, per allò que us deia abans, no? del bel canto, allò de la línia de cant, allò que necessita un legato i una continuïtat, que la Montserrat Caballé, per exemple, brodava de mil meravelles. Doncs sentirem un fragment d'una àrea molt coneguda de la Sonàmbula de Vincenzo Bellini, aquesta òpera del 1801. Bellini va viure 34 anys, és gairebé la darrera òpera que va fer o va poder fer, bàsicament. I res, doncs, si us sembla, doncs sentirem la Mirella Freni amb l'orquestra de la ràdio de Munic, i no Sabini a la direcció. Som-hi.
Thank you.
Aquesta òpera, aquesta òpera que acabem de sentir, aquest fragment de la Solàmbula, és un moment, aquest final de l'òpera, allò que en diuen un ari de bogeria, que ho va començar en certa manera aquí amb la Solàmbula, el Vincenzo Bellini, Donizetti ho va continuar, i eren àries de final d'òpera, de suïcidi, de moment tràgic, extraordinari, en la qual doncs, la soprano podia lluir-se d'una manera extraordinària, com hem sentit en aquest cas de la Mirella Freni, que hem sentit amb la versió de l'orquestra de la ràdio de Múnic dirigida per Ino Savini. Molt bé, doncs, i ara passem a George Harrison, cantant, guitarrista, compositor. Haig de dir que era dels Beatles, doncs sí, vull dir, cada vegada es coneixen menys, potser, o no. Són d'aquells grups musicals que estan en l'imaginari popular de fa molts anys i esperem que continuïn sent-hi. De totes maneres, tots els dels Beatles, doncs, mentre eren el grup, el conjunt, fins després, quan es van separar, doncs, han fet molta música per separats, a l'any 1958 doncs, George Harrison es va trobar amb Lennon i el McCartney i van dir, doncs mira, fem els Beatles, què us sembla? Va, durarem uns quants anyets, ho farem tot gairebé dintre el món de la música i ens seguiran escoltant doncs, al cap de 100 anys i a fer que van pel camí d'aconseguir-ho. Escoltarem doncs, una cançó de Is It a Pity de George Harrison de l'any 1966 de l'any 1966 i que la va enregistrar amb un disc l'any 1970 sí, imagineu-vos és de les primeres que va fer mentre els darrers anys dels Beatles I aquesta cançó és una espècie, és una balada de la qual doncs n'han fet versions doncs des de la Nina Simone, el Paul Young o la Roberta Flack. En fi, doncs Is It a Pity de George Harrison, som-hi. Isn't it a pity? Doncs aquesta és la cançó, eh? Una bonica cançó, una balada extraordinària de George Harrison, aquesta veu melosa que té, eh? Que tenia, vaja. Va viure 58 anys i res, doncs va fer música com aquesta, a part de que passava la història com a component del grup dels Beatles. Molt bé, i de George Harrison podríem dir passem a un anglès, passem a un altre anglès, o no, perquè estem parlant de George Friedrich Händel, que fins i tot el Händel s'escriu de dues maneres en funció de si les obres les va fer a Alemanya o les va fer a Anglaterra. El seu triomf bàsic o fonamental amb les seves òperes i els seus concerts doncs el va aconseguir a Anglaterra, eh? Va treballar pel rei Jordi II, eh? I l'any 1749 li va fer o li va demanar al senyor rei que li fes doncs la música per bastir uns focs artificials, eh? I els reials focs artificials. I em va sortir això, la música pels reials focs artificials dedicats al Jordi II, va ser això al Green Park de Londres, i bé, doncs és una de les peces bàsiques, fonamentals i més escoltades del barroc, i per tant, doncs, són cinc parts que formen part d'aquesta, això que en diem d'una suite, que són diferents fragments de diferents músiques populars que agrupades doncs, donen lloc a això que sentireu ara. Si us sembla, doncs, a gaudir d'aquesta música dels reals focs artificials de George Friedrich Händel amb la versió de l'Ingrid Chamber Orquestra dirigida per Johannes Somari. Doncs molt bé, amb aquesta música, doncs imagineu-vos els petards sonant i les bengales i tot plegat. I ara d'això en dirien, per comptes de la música dels focs artificials, ara en dirien un piromusical. Però bé, jo sempre he pensat que posar música als focs artificials és perdre el temps. Vull dir, els focs artificials ja tenen música, perquè cal posar-n'hi més. Doncs, en fi, res, no té cap importància. Era la English Chamber Orchestra interpretant aquesta peça dirigida per Jerome, a veure que ho trobi, se m'ha escapat, Johann Sommeri. Molt bé, i ara seguim a cap dissabte sense sol. Neus Ibáñez està controlant, això ho tenim tot aquí ajustadet, i després doncs sona amb la magnificència que li correspon després d'haver fet una feina extraordinària. I ara escoltarà música de Michel Legrand. Heu sentit a parlar a vegades Michel Legrand? No, no sé, és un músic d'aquells que dius, home, havia fet jazz, fa música de cinema, música popular, cançons, en fi, podríem dir que va fer una mica de tot. Els seus orígens eren a la música del jazz, no? Llavors, un apassionat del jazz. Això li va permetre doncs tenir una soltura extraordinària dintre d'aquest món, tant com a compositor com a intèrpret. Va estudiar amb Nadia Boulanger, no us ho perdeu. Va néixer l'any 1932, un 24 de febrer, i va viure 86 anys, havia treballat i coincidit amb Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, però clar, sobretot i moltes cançons seves doncs són considerades com estàndards del jazz, com per exemple melodies tan conegudes i tan inconfusibles com els Paraigües de Cherbourg, amb la Catherine Deneuve de l'any 1964, aquesta pel·lícula. I bé, doncs escoltarem la versió, la música, o diguem-ne els crèdits dels Paraigües de Cherbourg, però abans escoltarem una altra peça més enèrgica del mateix Michel Legrand, que era dedicada a una pel·lícula, una de les pel·lícules que es va fer dels Tres Mosqueters. Doncs, si us sembla, doncs, els Tres Mosqueters i els Paraigües de Cherbourg, música de Michel Legrand. Aquesta era música de Michel Legrand, Els Praigues de Cherbourg, eh? L'heu sentit, aquesta última l'heu sentida, la coneixia, ho suposo, eh? Aquesta melodia inconfusible, hi ha un clàssic, eh? I Michel Legrand, doncs, en el món del cinema, doncs, va treballar molt per les pel·lícules aquelles de la Nouvelle Vague, eh? De la nova onada francesa, que tant de matèria nova i coneixements nous va portar al món del cinema, el cinema d'autor, que se'n deia aleshores. Molt bé, i ara escoltarem doncs música, anava a dir d'un altre francès, no, en aquest cas era polonès, però va viure a França, a París, molts anys, o els pocs anys que va viure, com si diguéssim. Estem parlant de Frédéric Chopin, eh? Que va néixer el 1810, un 22 de febrer, eh? I bé, per culpa dels mals governs, doncs el senyor Chopin doncs va haver d'anar a París. Això sí, li va permetre tenir una bona formació, ja la portava feta, diguem-ne, però va poder extendre el seu producció de música i tal. I avui escoltarem amb la versió de Maria Jou Pires, la pianista portuguesa, alguns dels 24 preludis opus 28 de Frédéric Chopin, una de les últimes obres que va fer, són peces molt curtes, n'escoltarem 7, em sembla que sí, 7. Algun molt conegut, però són allò pinzellades, allò curtet, entre els 2 minuts i entre el mig minut i els 2 minuts, I veureu doncs que és una meravella, cadascun allò que dius, "Oi, ja s'ha acabat." passen aquestes coses, I alguns d'aquests preludis doncs el senyor Frédéric Chopin doncs els va escriure a Valldemossa, a Mallorca, quan hi va ser entre els l'any 39, 35, 39, Doncs molt bé, escoltem amb la interpretació excel·lent de Maria Jou Pires aquesta selecció dels 24 preludis opus 28 de Frédéric Chopin. Thank you. Doncs vinga, després d'haver escoltat aquesta placidesa, amb aquesta placidesa, la música i el piano de Frédéric Chopin interpretat per Maria Jo Pires, amb aquesta sensibilitat tan, tan serena, doncs el que farem serà escoltar música de forta, dura. Bé, tampoc tant, ara ja ho tenim més assumit, no? Però els primers anys allò del heavy, del rock dur, era difícil d'agafar. Però bé, com totes les coses es van assumint, acceptant, mediatitzant, i bé, i tenim un personatge molt, molt curiós, molt propi del rock madrileny, que és el Rosendo, que va néixer el 23 de febrer de l'any 1954. Rosendo Mercado, guitarrista, compositor, cantant de rock, va pertànyer a grups com Ñu, Leño, igual n'heu sentit a parlar, i llavors també com a personatge independent, per dir-ho d'alguna manera. I llavors va fer una cançó l'any 1997, que es titula Agradecido, en la qual doncs, ja aquell moment doncs, donava les gràcies a les bandes de rock espanyoles doncs, per mantenir aquell caliu i aquella força en la qual ell s'hi sentia totalment identificat. Doncs si us sembla, doncs, amb la veu estripada de Rosendo, escoltem aquest Agradecido. Aquest és el Rosendo, eh? Agradecido. Bonica cançó, eh? I bé, i a més això era, ja dic, l'any 97, ja, fent 1997, fent homenatges o reconeixements als companys de professió, per dir-ho d'alguna manera, els que l'havien precedit per com tenir-los com a coixí, com a referents dintre del món del rock and roll. I bé, doncs i ara, doncs, per acabar el programa d'avui, escoltarem doncs un blues. Ah, això queda magnífic, no? Acabar amb un blues. No és un blues d'aquells arrossegats i tristot, tot i que la paraula blues, segons l'excepció que se li vulgui donar, doncs també pot ser això. Tots tenim el Fats Domino, que va néixer l'any 1928, un 26 de febrer. Va viure 89 anys, i la seva música estava entre el rock and roll i el rhythm and blues. Va ser una influència gairebé definitiva pel que seria després Elvis Presley. Afroamericà, i bé, doncs un personatge extraordinari. I bé, doncs el que anàvem a fer és escoltar una cançó que es diu Blueberry Hill, de l'any 1956, i que va ser un èxit mundial i un estàndard del rock amb múltiples versions. Amb tots vosaltres, Blueberry Hill, Fats Domino, per acabar el programa d'avui de cap dissabte sense sol.
Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill.
Doncs ja veieu, amb el Blueberry Hill, aquest blues de Fats Domino de l'any 1956, acabem el programa d'avui de cap dissabte sense sol. I com diria el Rosendo, agradecido. Doncs això, estem agraïts als que ens aneu escoltant i això, i que passem aquestes dues horetes del dissabte amb tranquil·litat, amb serenitat i escoltant música. I això, si a algú se li ha colat alguna cosa o dius, ostres, la setmana que ve no hi seré, doncs, bueno, teniu internet, la pàgina web de Ràdio Esparreguera, busqueu Cap Dissabte Sense Sol i apa, i anar fent, a passar-ho bé i bé. I a més té l'avantatge que això per internet us podeu saltar els comentaris, que és el menys important del programa. I res, el que sí que té una importància definitiva és la Neus Ibáñez, que està al control i fa que això arribi amb totes les condicions possibles, i qui us ha parlat i us ha donat la llauna al llarg d'aquesta estona, Carles Reinés, i esperem que la setmana que ve ens puguem tornar a escoltar. Doncs vinga, que tingueu salut. Adéu-siau, a reveure.